Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Joan Llompart. Controlat des d'ahir al vespre l'incendi de l'Anoia i la Conca de Barberà, que ha afectat unes 1.700 hectàrees. Aquesta nit i matinada han seguit les tasques d'extinció que encara poden durar dies. Per saber-ne més detalls, connectem amb l'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
Els bombers de la Generalitat van donar ahir al vespre per controlat l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia. Al llarg de tota la nit, el cos de bombers ha realitzat tasques de revisió de tot el perímetre de l'incendi per remullar els punts calents. S'hi han quedat 25 dotacions terrestres amb 125 unitats. Aquesta feina es perllongarà durant els pròxims dies per tal de poder-lo donar per extingit. Ho explicava Albert Ventosa, cap de la regió d'emergències de Tarragona.
L'incendi per extingit no el donarem fins que no arribem a tenir garanties de que no tenim cap punt calent i, per tant, puguem treure tots els recursos d'extinció, fins a l'últim vehicle, fins a l'últim bomber.
No es descarta que amb un nou augment de les temperatures puguin tornar a aparèixer fumaroles. És per això que es demana precaució a tots els veïns de la zona.
A Osona, dos conductors de turisme han mort en dos accidents que es van produir durant la tarda d'ahir dilluns. El primer accident es va produir a la C-17 a l'altura de les Masies de Voltregà per un xoc d'un turisme amb una furgoneta. El conductor del turisme va morir i el de la furgoneta va resultar ferit greu. El segon accident es va produir a la C-37 a l'altura de Torelló pel xoc entre dos turismes. Un dels conductors va morir i l'altre, ferit crític, va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí. Amb aquestes víctimes són 75 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres catalanes. S'aprova una moció per flexibilitzar i regular permisos laborals retribuïts per menstruació, cicles menstruals i climateri a Caldes de Montbui. Jordi Gibert, Ona Codinenca.
El ple ordinari de juliol ha aprovat la moció històrica en drets d'igualtat a la Vila Termal, presentada conjuntament per Esquerra Republicana, la CUP i Junts, i aprovada a unanimitat. L'objectiu és evitar que aquests dolors es converteixin en un motiu més de discriminació laboral. Així ho explicava la regidora de feminisme de Caldes de Montbui, Àngeles Lleves.
Hem d'assumir que hi pot haver dones que venim a treballar amb un dolor incapacitant, que tractem d'amagar. Avui, amb l'aprovació d'aquesta moció, presentada en conjunt amb el grup municipal, la CUP i Junts, estem fent un pas endavant per totes nosaltres. Un exercici d'empatia, un exercici d'equitat.
Es podran acollir a la mesura tant dones com homes trans o persones no binàries que puguin acreditar la incapacitat per desenvolupar la seva feina i siguin treballadores i treballadors de l'Ajuntament o de les empreses públiques de titularitat municipal.
I en esports, als Jocs de Tòquio, la selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha imposat a Montenegro per 6-8, mentre que la femenina ho ha fet davant del Canadà per 14-10 i demà dimecres s'enfronten a Holanda. Pel que fa al temps, dimarts tranquil, amb sol i sense calorades. A la tarda hi haurà pocs núvols concentrats sobre les muntanyes del Pirineu i prelitoral. A darrera hora del dia creixeran nuvolades per l'oest del país que descarregaran ja de matinada cap a l'alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Temperatures màximes que es mantindran normals per aquestes dates de finals de juliol, amb valors que es quedaran per sota els 34 graus al Pla de Lleida. A l'interior, les màximes es mouran entre els 30 i els 32 graus i a la costa rondaran els 28. I fins aquí les notícies en xarxa.
De 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Fins ara anàvem a la farmàcia a comprar repel·lents de mosquits, protectors per prendre el sol a la platja o la piscina, o bé qualsevol medicament per omplir la nostra farmaciola per anar de viatge. Però des de fa pocs dies ja està autoritzat la venda de tests antígens al Covid, una demanda que feia molt de temps reclamaven des del sector. Aquests testos a la venda per menys de 10 euros poden ajudar al control d'aquesta cinquena onada i situa al mapa la gran feina que han fet els farmacèutics des de l'inici de la pandèmia.
Obert per vacances.
Bon dia, és dimarts i ja ho tenim tot a punt per obrir una nova edició de l'Obert per Vacances, un programa que podeu escoltar cada matí a la vostra emissora de proximitat. La venda del test antigen centrarà avui la nostra mirada del dia. A més, viurem en directe un dels dies centrals a les Santes de Mataró. A la segona hora anirem a Solivella, a la Conca de Barberà, per conèixer el seu parlar. El cuina dues bandes ens arribarà des de l'Ebre. I atenció, perquè us regalarem una cistella de Matller Origen. I avui també anirem a Vilassar de Dalt, al Maresme, per fer un concurs amb el Manel Ferrer des del carrer. Obrim des d'ara i fins a les 11, l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya.
A Barberà del Vallès, al Vallès Occidental, 20 graus. A Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, 15 graus. A Alcanar, al Montsià, 19 graus. I a Tremp, al Pallars Jussà, 17 graus.
La mirada del dia.
Passant 6 minuts a les 9 del matí, obrim la nostra mirada del dia. Ho dèiem, les farmàcies han esdevingut en l'últim any i mig la primera línia de l'atenció sanitària a casa nostra. De fet, van ser imprescindibles per fer el filtre dels serveis sanitaris en les èpoques més dures de la pandèmia i ara continuen oferint els seus despatxos per atendre les necessitats del sistema i evitar que aquest es col·lapsi. Una d'aquestes necessitats és la de fer cribatges als infants i joves que aquests dies participen a casals i colònies d'estiu. I també els monitors d'aquests esplais. Avui volem conèixer com es tira endavant aquesta tasca en una de les farmàcies arreu del país que formen part del programa impulsat pel govern català per fer aquests tests ràpids als menors. Anem a aquesta hora en directe cap a Altafulla, on podem parlar amb la companya d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota, que està acompanyada de la farmacèutica, la Susana Domingo. D'entrada, Carol, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
Susana, també bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies.
De fet, esteu a la farmàcia i no sé si aquests dies que s'ha posat en marxa aquest programa de cribatges hi ha molta afluència de nens i nenes per fer aquests tests.
Sí, la veritat és que sí, el programa va començar doncs, el passat dia 20 de juliol, vam rebre doncs, els kits i el material EPI entre el 16 i el 19 i a partir del dia 20 doncs, ja vam començar a fer els tests. I sí, hi ha hagut una assistència rellevant doncs, de joves.
I quin és el funcionament d'aquest cribatge? Com funciona si jo tinc un fill o una filla que ha d'anar a la colònia, ha d'anar a un casal, com vinc aquí o que he de demanar cita o com funciona?
Doncs bé, la família el que ha de fer és estar en comunicació amb l'entitat organitzadora de l'activitat perquè aquesta és qui li fa arribar la documentació que es necessita. Val? Doncs que en concret aquesta documentació és la convocatòria enviada per la Direcció General de Joventut a través de l'entitat organitzadora de l'activitat o el document de la declaració d'autoresponsabilitat degudament complimentat.
Per tant, sí que es necessita alguna documentació per passar el test i físicament o de salut es necessita algun requisit com ha d'estar sí. La persona que vingui aquí a fer-se el test.
Bé, aquest programa de cribatge està dirigit al col·lectiu de persones que treballen o participen en activitats de lleure educatiu d'estiu. Han de ser pacients asimptomàtics, no han de ser contacte estret i ha de ser de manera voluntària.
Per tant, si el citant reben un missatge, en principi pot venir en qualsevol moment o necessita pactar una hora, és a dir, ara podria entrar algú per aquí per la porta i dir, sí. Em podeu fer un test?
Sí, sí, no es necessita demanar cita prèvia, doncs nosaltres som un establiment sanitari a peu de carrer, pròxim a la població, i això doncs és positiu i per tant poden venir sense demanar cita prèvia. Si en aquell moment el farmacèutic està fent una altra tasca, doncs llavors es concerta doncs, hora al cap d'una horeta, per exemple, i ens adaptem perfectament.
Susana, en el vostre cas, com us heu preparat a la farmàcia? No sé si porteu algun tipus d'EPI, quin protocol seguiu?
Sí, doncs bé, això ho fem en un espai aïllat de la farmàcia, ha d'haver-hi doble ventilació i sempre, abans d'entrar la persona a fer-se el test, doncs desinfectem. I les EPIs que portem són una bata que queda ben tancada hermèticament per darrere, una pantalla de protecció, guants i mascareta. I la persona que ve a fer-se el test doncs, també ha de portar mascareta.
En aquest cas, la prova forma part d'aquest programa del Govern de la Generalitat i, per tant, la prova és gratuïta i també Des d'aquí, com que li feu la prova, també emeteu un certificat vàlid?
Sí, la prova, com dius, és gratuïta i llavors nosaltres el que fem és registrar el resultat al portal del CatSalut de la Generalitat. I llavors ja aquest resultat queda registrat a La Meva Salut. Nosaltres també, quan acabem de fer el test i després de 15 minuts donem el resultat, entreguem a la persona un fulletó informatiu en el que explica això, que li quedarà registrat el resultat a La Meva Salut, i també fins i tot en el cas de que no estiguin donats d'alta, com han de fer-ho per donar-se d'alta a La Meva Salut.
Per altra banda, Susana, tot aquest cribatge coincideix també amb la posada a la venda d'aquests tests d'antígens sense recepta. No sé si en el vostre cas, a la farmàcia d'Altafulla, heu notat un augment de la demanda d'aquest tipus de tests.
Sí, de fet, l'augment de la demanda va ser ja fa unes setmanes, en el moment doncs, que es va acabar el curs, hi havia celebracions de final de curs, doncs també la revetlla de Sant Joan, doncs tota aquesta circumstància va comportar ja un augment sobtat de la demanda d'aquests tests amb l'impediment que no es podien dispensar sense la recepta mèdica. Llavors, doncs, nosaltres lamentem que aquesta mesura hagi trigat tant en aprovar-se. Doncs el passat dia 20 de juliol també justament va ser aprovat al Consell de Ministres, el 21 el publicat al BOE, i el 22 doncs, ja finalment va entrar en vigor i nosaltres doncs, vam celebrar que finalment s'aprovés la dispensació de tests d'antígens sense recepta i per tant que aquesta es pugui fer en un entorn sanitari segur i d'assessorament professional com són les farmàcies. Estem molt contents que accions com aquestes doncs, les puguem dur a terme i, per tant, doncs, aquestes reforcen encara més la nostra tasca sanitària per la societat.
Clar, sembla una mica increïble, no?, que tal com està la situació s'hagi tardat tant. De fet, feia vosaltres mesos que els farmacèutics reclamàveu que d'una vegada per totes poguéssiu vendre perfectament sense recepta aquest tipus de test.
Sí, nosaltres, doncs, el Col·legi de Farmacèutics, el Consell de Col·legis de Farmacèutics ho reclamava davant de la demanda continuada i insistent, perquè va ser, com us dic, sobtat i amb molta quantitat diàriament, sobretot pares doncs, dels adolescents, que és el que la franja d'edat que més se sol·licita, no? I entre 15 i 25 anys, i llavors, doncs, ens trobàvem amb aquest impediment de no poder fer la nostra tasca com ens agradaria, no?, de servei a la població. Bé, ha trigat però ha arribat.
I en aquest cas, quan venen a buscar un test, ja venen, us demanen com funciona, o fins i tot us demanen, escolta, com me faries, o ja venen una mica amb la lliçó presa, ja s'ho porten cap a casa, ja s'ho fan.
Home, una pregunta molt freqüent que tenim és si els hi faríem nosaltres, també després, doncs, si nosaltres emetem certificat, de moment, a part d'aquest cribatge de pacients asimptomàtics que estem fent, que hem explicat, doncs nosaltres no podem fer tests, no?, a la població ni emetre certificat. I això és una cosa que ens demanen molt, doncs també ara en èpoques de viatges es necessita molt i de moment doncs, hi ha molts països d'Europa que ja s'està fent, però aquí a Espanya encara no. El que fem és explicar-los com s'han de fer el test doncs, en detall.
Clar, perquè deu haver-hi certa confusió amb això de dir, ostres, doncs vaig a la farmàcia que em facin un certificat, que facin un test i un certificat, i això no es pot fer si no és aquí.
Doncs això, ara mateix, cal que vagin en un laboratori d'anàlisis, doncs aquí al Tarragonès és a Tarragona, que han de desplaçar-se, i també hi ha una associació d'infermeres que el que fan és anar doncs, al domicili a fer el test i emeten el certificat, doncs que són tres infermeres que s'han associat i que també estem fent aquesta tasca d'anar a domicili. Doncs això és el que s'ha de fer ara mateix.
I amb l'afluència de gent que ve a demanar-te els tests, no sé si heu notat, o això pot ser com un indicatiu de com està la població, en aquest cas d'Altafulla, en aquest sentit, no?, en dels contagis, si veieu molta afluència, veieu que la cosa s'ha desmadrat o com està el tema?
Bé, doncs, aquesta dispensació de test d'antígens, doncs el resultat no es registra perquè ho fa la persona a casa, però sí que és veritat que l'augment de venda de test doncs, ha sigut paral·lel a l'augment de casos positius doncs, aquí a Altafulla, en aquest cas. I d'això el que se'n deriva és que és molt important que la població es faci test perquè hi hagi una detecció precoç, un diagnòstic ràpid del Covid i, per tant, s'aïllin de seguida els casos positius, es faci un seguiment dels contactes estrets i això doncs, és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.
Susana, ja per acabar, jo no volia deixar aquesta connexió sense plasmar, sobretot, tota la feina que porteu fent des de fa molt de temps, des del març del 2020, que els farmacèutics veu ser una peça fonamental, sens dubte, perquè molta gent demanava ajuda, potser, al seu ambulatori, al seu metge, i tot estava saturat, i veu servir també, no?, com a punt d'informació i d'ajuda, eh?
Sí, nosaltres estem molt satisfets perquè sí que és veritat que aquesta pandèmia ha posat en relleu doncs, la nostra tasca sanitària pel fet, com dèiem, de ser una línia que nosaltres diem som la línia zero de la sanitat perquè estem a peu de carrer. No? Dic, aquí tenim una porta que quan ve qualsevol persona s'obre. I per tant això és molt positiu perquè doncs, i fins i tot ara mateix amb el tema de la pandèmia que tots són més passos a fer per arribar als professionals sanitaris, és clar, lògicament, doncs nosaltres estem a peu de carrer i sempre disposats a fer doncs, el que es necessiti per part de la població i a participar de manera doncs, integrada en tot el sistema sanitari. Estem molt satisfets.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Susana Domingo, farmacèutica d'Altafulla, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també la nostra companya, la Carol Cuboto, d'Altafulla Ràdio. Carol, gràcies.
Gràcies, a reveure, Carles.
Passa un minut d'un quart de 10 del matí. Ara ens fixem en una ciutat per conèixer com afecta tot plegat els seus casals d'estiu. Anem fins a Sant Cugat del Vallès perquè allà totes les propostes adopten i segueixen les mesures per tal de minimitzar el risc de contagis. Això vol dir que els infants no poden deixar de portar la mascareta ni de vigilar amb les distàncies de seguretat, sobretot en entorns tancats, més enllà de poder anar algunes de les quatre farmàcies a la ciutat que ofereixen fer-se aquests nous tests d'antígens. Cugat Mèdia ha visitat algun d'aquests casals. Marc Castro, bon dia.
Bon dia, Carles. Així és. Hem visitat exactament tres casals. Hem anat als d'Arts Plàstiques de Pou d'Art, el del Teatre de la Unió i el del Atletisme, per veure com funcionen en aquest segon estiu de restriccions. Pou d'Art, per exemple, ofereix un ampli ventall de propostes artístiques i plàstiques dividides en diversos tallers. La seva responsable, Maria Fabre, ens ha explicat que aquest estiu ha pogut ampliar el nombre d'infants per grup i alguns, fins i tot, segueixen el taller des de casa. D'aquesta manera, si un dels nens s'ha de confinar o bé viu fora de Sant Cugat del Vallès, també pot fer el taller.
Permet que els nens que els confinen, perquè han estat en contacte amb algun positiu així fora de Pou d'Art, pugui seguir el taller. No perden la inscripció, com si diguéssim. No? Nosaltres els hi preparem el kit de material, els hi portem. Si no poden sortir de casa, si poden sortir, el venen a buscar.
Ens fixem també ara en els tallers de teatre de Sílvia Cervant, que sí que han notat un augment de nens i nenes als seus casals aquest estiu, considerant que hi ha més confiança, també gràcies a les vacunes. Hem parlat amb una de les professores dels casals, l'Anna Enric, i ens ha explicat que s'han traslladat a unes noves instal·lacions al Teatre de la Unió Sant Cugatenca, precisament per prevenir contagis entre les criatures que porten en tot moment la mascareta i les sales es mantenen ventilades constantment aquí.
Tot i que estem veient aquest increment ara amb els contagis una altra vegada, però hi ha més confiança gràcies a les vacunes, gràcies a que tot sembla que ha millorat molt, hi ha hagut un increment bastant considerable en les inscripcions respecte a l'any passat.
Una mica més diferent, però, és la jornada dels infants, que s'han apuntat al casal d'atletisme de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom d'aquí Sant Cugat del Vallès, que coneguda com l'OMET. I és que la normativa actual permet treure's la mascareta quan es facin activitats a l'aire lliure. Això sí, els recorden des d'aquest esplai que s'han d'anar posant gel hidroalcohòlic i que no poden compartir ni l'entrepà ni les cantimplores, com ens ha explicat el coordinador del casal, Sergi Olivelles.
Ara, amb la nova normativa, els jocs o les activitats a l'aire lliure les podem fer sense mascareta, però sí que és veritat que quan comencem el torn donem una sèrie d'instruccions que amb nens hem d'estar una mica a sobre perquè són nens.
I és que el casal d'atletisme d'aquí a l'Omet de Sant Cugat del Vallès és una de les propostes amb més nombre d'inscrits de tota la ciutat. Aquest estiu s'hi han apuntat, de fet, 1.070 criatures en total i cada setmana hi passen, al tanto, prop d'una cinquantena.
Doncs gràcies, Marc, per aquestes dades. És a Cugat Mèdia. Un quart i cinc minuts a 10 del matí. cada matí a aquesta hora fem el nostre cafè habitual, el cafè de les 9, el que sempre convidem algun personatge del territori per tal de compartir aquesta estona tot prenent un cafè. Avui ho volem fer amb una actriu, showman, i també molt coneguda gràcies al programa APM de TV3. És una de les iaies a Badalona i es diu Maria Antònia Carbó. Maria Antònia, bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé i molt contenta.
Escolta, ve de gust compartir amb mi aquest cafè de les 9?
I tant, i sí? Tant. Sobretot ben calentó, eh?
Ben calentó, doncs mira, el preparem ara mateix.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Te'l remeno bé o no? Mira quin
aroma. Flaire, quina flaire de cafetó, calentó.
Doncs mira, a més, ho podem compartir amb una caixa de galetes tries,
oh,
què et sembla?
Oh, que xula, que són boníssimes,
Per tu.
Aquestes galetes...
Sí, les tries.
Mira, deixa'm dir-te.
Sí, digue'm.
Aquestes galetes són de Santa Coloma de Farners.
I tant, sí, sí, sí.
I et diré més, aquí a Badalona ara es venen. Bueno, ja fa anys,
sí,
perdona.
Sí.
Jo t'estic parlant de quan jo devia tenir...
Es venen al supermercat i tot, ara?
7 anys, exactament. Però abans, el meu oncle, que vivia a Santa Coloma de Farners, quan venia aquí hi havia senyors, matrimonis així, que li demanaven que per favor els hi portés les galetes de Torres Tries de Santa Coloma de Farners.
Jo les recordo dels meus avis de fer una cafetada.
Vale.
I aquí a Badalona crec que no sé si es compraven a Cala Almera.
A l'Almera, em sembla, i crec que va ser la primera botiga que va tenir aquestes estupendes galetes.
Doncs mira, les compartim amb el cafè. Maria Antònia, dèiem que tu... Has fet actriu, showman, has fet televisió...
Sí, sí, sí.
I en els darrers, podríem dir que la ràdio, Radio Ciutat de Badalona, amb aquest espai que jo crec que ha traspassat fronteres, que és el Coses a Casa, amb la tertúlia de iaies, us heu fet famoses gràcies a uns talls que el programa APM de TV3 sol posar cada setmana. No sé, això... Va, anem pel principi,
Anem pel principi, doncs.
Per exemple, tu vas participar, jo recordo, en un programa mític de Televisió de Catalunya que es deia Un tomb per la vida.
Oh,
estem parlant de cap a l'any 99-2000, no?
I tant, i tant.
O 94, crec, 94.
94, sí, senyor, 94.
Què hi feies en aquell programa? Perquè allò va començar com una tonteria, no?
Home, i tant, que va començar.
I després es va popularitzar molt.
Doncs pues mira, jo t'ho explicaré. A veure, jo em vaig apuntar a publicitat, vull dir, al fer el teatre, aquella cosa, et feien sortir, perquè jo abans havia sortit en programes de que havien fet el senyor Bax. Tu te'n recordes, el senyor...
Sí, Filip Prim.
El Filip Prim, entesos. I cada vegada que necessitaven, doncs, una persona allò per fer algun sketch petitó...
Un extra, no, que es deia?
Un extra, sí, home, allò, que no durava ni 2 segons, Doncs et cridaven a totes aquestes persones... Què vol dir? Que jo ja estava apuntada d'allà. I un dia em van dir, TV3 ha de fer un càsting, em van trucar a la de l'agència, i tal i qual, perquè han de fer un programa que amb el temps, amb els dies vam saber, que era Un tomb per la vida, i que el dirigia, el portava aquest gran professional de la comunicació, que jo n'estic encantada, i sempre li donaré les gràcies, en Joaquim Maria Puyal. Vale. I llavors va ser quan jo vaig anar a aquest càsting a TV3 i vaig fer el que em van dir, igual com altres noies que també hi eren. I bueno, i al cap dels dies un altre càsting, fins que ells no van veure, o sigui, com que representava que era el cau, un restaurant, doncs van dir, aquest el cambrer, aquest serà aquí, aquest les relacions públiques i aquesta serà aquí.
I anem a recordar què passava.
Oi! Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu, bona nit.
i a dormir, que demà se'n tornem-hi, eh? Adéu.
Clar, sí, la Maria Antònia, el que feia, no, representava això, un restaurant,
sí,
i que tu portaves una mica, no, tota la logística, jaquetes, no?
Exactament, jo era la senyora del guarda-roba. O sigui, i quan se n'anaven, doncs donàvem la jaqueta, que per cert, recordo que sempre un dia una senyora diu, no, no, aquesta no és la meva, eh?
Oi,
jo
me
la vaig mirar i no,
perquè
sí, sí,
tot això era en directe.
Home, i tant, i tant.
Cosa que ara la televisió és complicat, de fer aquests programes en directe.
Tot era en directe, tot. Nosaltres gravàvem la història, però tot el que era l'entrevistat que ho feia el senyor, bueno, en Joaquim Maria Puyal, aquest, això era directe, directe a les 10 del vespre.
Això era l'any 94, però la Maria Antònia, clar, tu portes tota una vida dedicada al teatre. El Teatre Amateur, gràcies a una entitat de Badalona, que es diu El Círcul,
El Círcul.
Que és una entitat centenària.
El meu
clar,
estimat Círcul.
Tu, damunt d'un escenari, ets feliç, oi?
Ah, jo sí, jo sí. Jo sí, sí, sí. Jo estic molt contenta. Vull dir, sobretot, mira, diré més, que m'agrada més improvisar,
sí?
Que no pas haver-me d'estudiar un paper, perquè després també tinc por i penso, ai, que si em deixo alguna cosa, ai, que... quins recursos tinc per fer, eh? A vegades ho pensava, això.
I has fet, com diuen, tots els papers a l'auca.
Doncs sí, 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 sí. Ara, a l'últim ja m'he quedat amb els Pastorets, amb l'àvia dels Pastorets.
Amb l'àvia dels Pastorets.
Però menys fa... més de 25 anys que faig la vida de Pastorets.
I a part de teatre, també feia 15 anys, crec, que fa ràdio. Fa ràdio cada setmana.
Ai, ai, mira, mira, és com si fos un regalet a la meva edat. Que voleu que us digui, noies? Amb les meves companyes, aquí vam començar una tonteria. Mira, vols venir? Vine, que farem una... com una colleta, que parlarem, farem... Bueno, vale, doncs vinga, anem-hi, i aquí. I vam estar, doncs, 15 anys, ben bé, o 10 anys, i 5 amb la televisió, que vam dir, ai, 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 això no resultarà. No, totes vam dir, ah, no, jo no, no, que la televisió engreixa 5 quilos, no, no, que si vaig, no, que si em toco la punta del nas, se'm va... Bueno, un, bueno, va ser un xou, però mira, ens hem acostumat.
Estem parlant del Coses a Casa, un espai que s'emet per Ràdio Ciutat de Badalona, i que s'ha fet famós o que ha traspassat les fronteres de l'àmbit local gràcies a l'APM, de TV3, que sempre us tria en algun dels moments d'aquesta tertúlia que passen coses com aquesta.
Com que amb el sexe es complementen...
Sí, però no...
Perquè el noi és més jove.
Xinqui, xinqui, no?
Xinqui, xinqui.
Una dona, a veure, un home és, fa més aviat figues.
Què li demanem que li sàpiga?
Aquí estava amb la Núria Feliu cantant, eh?
Panses i figues, anous i olives, panses i figues i mel i mató.
Des d'aquí, amb el temps, hem notat doncs, que ens aprecieu moltíssim la llibertat que hem tingut per expressar els nostres sentiments.
Sí.
Escolta, Rosa, ja m'estàs tocant la parola, eh? Les nostres opinions.
I vols parar, sisplau?
No sabem si ho hem fet bé o malament, el que sigui. Hem ballat, hem parlat i hem fet de tot.
I ens llavors, hem barallat.
Esta noia, ni punyeta, ni sense punyeta. Per què no t'enfades amb ella?
Avui estem compartint aquest cafè de les 9 des de l'Obert per Vacances a la vostra ràdio de proximitat amb una de les àvies més conegudes a Badalona, la Maria Antònia Carbó. Maria Antònia, ho dèiem, el que fa aquesta tertúlia és que dona veu a gent gran, no?
Mira, ara et diré. Nosaltres els que... El primer era com una cosa graciosa, però amb els anys ens hem adonat de que nosaltres, que hi ha molta gent de la nostra edat, gent que no pot sortir de casa, gent que ens veu per la tele, que ens escolta i que fem feliços. I quan ja tens certa edat, dius, què em queda fer en aquesta vida? Jo puc fer feliç en aquella persona? Què dius? Quin poder tinc jo? Què tinc jo per fer feliç aquella persona? Doncs la meva manera de ser ho fa. I després per això ho fem, per tirar endavant, per ajudar. I no saps, Carles, no saps... La gent, ara que fa dies que ja fem vacances,
sí,
jo vaig trobant gent pel carrer. I gent que jo em pensava que entra la mascareta i m'hi ha arrissat els cabells...
Que no et coneixeria.
Sembla que hagi fotut els dits amb un endoll, tots arrissats. Em diuen, vostè és la senyora de la ràdio. I jo, esclar, me la quedo mirant perquè penso, com és possible que m'hagi reconegut?
Això t'omple, no t'infla, t'omple de satisfacció.
Maria Antònia, estem vivint un temps molt complicat. La gent gran, malauradament, sobretot a l'inici d'aquesta pandèmia, va patir, com la resta de la població. Fet, encara hi ha gent que està tancada a casa, que està potser en alguna residència.
I propera.
Clar, la ràdio és un mitjà que ajuda, perquè és que la tens posada, no?, i et fa canviar d'humor, et fa... No, et fa Carles, escoltar, et fa patir o al revés.
Carles, la ràdio és vida, en majúscules. Vida, senyors. La ràdio és vida. Ens ha acompanyat sempre. Ens permet anar aquí i allà de casa escoltant la ràdio. Amb les noves tecnologies anem al carrer i ens enxufem la ràdio. Anem a la platja, la ràdio. A la muntanya. Senyors, no deixeu. La ràdio és vida en majúscules. Amb tot, és que ens aporta tantes coses, la música, els consells, tot el que diuen, les notícies, bueno, en fi, que és que no tinc paraules per agrair-ho, Carles.
Maria Antònia, tu creus que en aquest cas, aquesta pandèmia, clar, que afecta tant, no només a la gent gran, sinó a tota la població, ens fa fer coses que abans no fèiem?
Jo crec que sí. Jo crec que la gent... A veure, tots ens hem de conscienciar molt de lo dolent o de lo perillós que és, que ha estat i que és aquesta pandèmia. Famílies bastant destrossades, dic destrossades, plenes de dolor. Quan dic destrossades vull dir plenes de dolor. Que han marxat els seus estimats sense poder-los dir adéu ni un petó, ni gràcies ni res de res. Això ens ha fet molt de mal. Jo no sé...
Jo la imatge que potser veig més trista tot plegat és aquestes imatges que vèiem a l'inici de la pandèmia i que durant setmanes vam veure de residències que no podien entrar els familiars, de gent gran que estava sola en una habitació tancada hermèticament.
Amb aquests ulls de tanta tristor, és que això és horrorós. Ha estat horrorosa, per això t'estic dient. Tant de dolor, has d'arribar que et marca a tu personalment i penses, què podria fer jo per ells? Què podria fer?
Hi ha molta gent que diu, jo aquesta pandèmia he avançat 10 anys a la meva vida. Sí. Passa moltes vegades que molta gent no s'ha envellit 10 anys a cop, en un any.
Esclar, perquè hi ha hagut molta... O sigui, ha trencat el ritme de vida de la persona. M'entens? I han pres un altre tipus de vida. M'entens? I també penso que també... A veure si això ens serveix per conscienciar-nos... Ho dic bé, conscienciar-nos,
sí.
Una miqueta. De que la vida no és això d'estirar més el braç que la màniga, per favor.
I sobretot, jo crec que seràs d'acord amb mi, perquè jo t'he escoltat moltes vegades que tu públicament ho dius, reivindicar la sanitat pública.
Home, alfombra de flors, per favor. Per favor. Quan tu has tingut un moment que has parlat amb alguna farmacèutica...
Sí.
Parlat,
i tant,
sí,
amb la Susana des d'Altafulla.
Entesos. Jo m'hagués agradat posar-hi cullerada, sí.
Què li haguessis dit?
Però li hagués dit... com se deia, Susana?
Susana.
Li hagués dit, Susana... Gràcies per tot el que feu per tots nosaltres. Tu dius que tens la farmàcia a peu de carrer, però jo et dono les gràcies perquè sempre, quan s'obre la porta i entra una persona, sempre la rebeu amb aquell somriure i amb tota la informació. I vosaltres segurament us heu trobat amb coses que heu dit, però si això no està al nostre abast. I jo pensava, m'hagués agradat dir-t'ho en persona, per donar les gràcies a tots els farmacèutics, i això ho he dit com dius tu, a tot el material sanitari, a tots els metges, els infermers, els camillers, gent de la sanitat que se n'ha anat, que ja no està amb nosaltres, i per tot la manera que estimeu el vostre ofici i la manera que estimeu a tots els que anem a peu.
Va, Maria Antònia, vull acabar aquest Cafè de les 9 d'una altra manera més alegre, eh?
Perquè, clar, és que si bueno, no... Clar, no tot, clar, és que, no tot, clar, no,
és que
no,
si no,
no
la gent dirà, se me l'estiu, eh?
No, home, no!
A tu l'estiu què? T'agrada anar a la platja, tu, oi?
A mi m'agrada anar a la platja.
Tu
ets
de platja, eh?
Jo soc de platja. El que saps que et dic?
Sí.
Que, mira, com més gran em faig, aquest sol és molt potent.
Sí.
I com que sento dir tantes coses i procuro anar de bon matí.
A quina hora hi vas, tu?
Pues mira, cap allà a les 9.
Les 9, eh?
Que podia llevar més d'hora i anar-hi més d'hora, eh? Les coses com siguin. Però saps què faig, Carles?
Però tu poses a l'aigua?
Eh?
Tu poses a l'aigua?
Sí, tant que em poso
a l'aigua. I pots sortir de l'aigua?
Bueno.
A veure, aviam, això ho dic per una cosa, ho dic per la gent que ens escolta des de Badalona, perquè no sé què passa, però a la platja Badalona cada vegada hi ha més pedres i hi ha més pendent.
Sí, senyor.
Però si em costa a mi sortir de l'aigua.
Et costa tu,
a mi
sí,
em costa,
sí,
de veritat, a mi em costa sortir de l'aigua. Jo no sé si això, clar, algú dirà, aviam.
A on vaig?
Per cert, l'altre dia hi havia unes senyores al costat meu que dèiem, li direm a l'alcalde, aviam si pot treure les pedres de l'aigua. Home,
això
l'Ajuntament no pot fer-ho.
Però sí que li podríem dir al senyor alcalde.
Sí.
Senyor alcalde, jo no sé com va l'assumpte aquest de les boies.
Vigila, aviam què dius, eh?
Fill meu, jo no ofenc mai a ningú. Intento no ofendre perquè, escolta, es poden dir les coses sense ofendre les persones. Però, senyor alcalde, sap que escolto jo? Jo vaig escoltant que la gent va dient, aquí hi ha una corda, però l'altre està a la quinta,
Porca.
M'entén? M'entén el que vull dir? Clar, llavors, si cada equips metros hi ha una boia d'aquestes on la gent es pugui agafar la sortida, que t'adverteixo una cosa, quan l'aigua està molt esvarada, la carbó no s'hi posa,
com aquesta setmana, que per cert estava molt esvarada.
Dissabte
hi havia bandera groga. Bueno, Antoni, hem d'acabar.
Sí,
clar, la ràdio és això. Jo et vull agrair que hagis compartit aquest cafè amb nosaltres,
valent,
amb aquestes galetes, però abans,
digue'm,
aquest programa s'escolta per tot Catalunya.
Què dius?
Sí, clar, més de 55 emissores connectades a aquesta hora.
Oh, sí, que tothom m'ha escoltat.
Clar, llavors, tu tens alguna amiga, no sé, que li vulguis donar algun missatge de fora? Aprofita.
Ai, sí, bueno, on tinc? A veure, tinc una...
Tria una.
Una? Que anava a dir replè.
No, tria una.
Bueno, tinc les meves nebodes de Riudarenes.
Doncs mira.
Aquestes. Des d'aquí us saluda la tieta.
Molt bé.
Un petonàs i un bon estiu.
Maria Antònia Carbó, t'agraeixo que hagis compartit aquest cafè amb nosaltres.
Molt bé, i que m'hagis convidat.
I et deixo mirar les galetes
perquè
boníssimes. Te les emportis a casa.
El que passa que això engreix un quilo, eh?
Bueno, un dia
jo
és un dia. Un dia és un dia. Gràcies, Maria Antònia.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon estiu.
Obert per vacances.
Passen 8 minuts a 2:15. Seguim a l'Obert per Vacances, com cada matí de 9 a 11, a la teva ràdio de proximitat. A Mataró ja fa dies que estan de festa major, una festa major continguda i adaptada a la pandèmia, que s'allargarà fins aquest dijous, però que avui arriba al seu punt d'inflexió. I és que els mataronins i mataronines ja fa estona que s'han llevat per celebrar la Diada de les Santes. Un dels punts de trobada d'aquest dia 27 del matí és la Basílica de Santa Maria, on hi tenim la nostra companya de Mataró Ràdio, la Laura Cera, i anem en directe. Laura, bon dia.
Molt bon dia, Carles, què tal? Doncs mira, sí, aquí estem a Santa Maria des de fa una estona, i és que la Basílica, en un dia com avui, fa una mica d'àgora, podríem dir, eh? Cada 27 de juliol, com bé deies, perquè avui és la Diada de les Santes, la petita jornada festiva aquí a Mataró. De seguida t'explico què està passant, Carles, a aquests dies a la ciutat, però abans deixa'm comprovar si has fet els deures, perquè la nostra festa major es diu les Santes. Sí, posem una mica a prova. Tenim dues santes patrones, tu saps com es diuen?
Doncs mira, sí, perquè a més t'he de dir que jo molts anys he estat a Santes, o sigui que potser jugo amb avantatge, eh? Juliana i Sempronianna, eh?
Molt bé, nosaltres hem trebancat a més, eh? Aquí a Mataró passa molt que ens en trebanquem, amb Sempronià.
Mira, sí. Que, per cert, aviam, mític, ja sé que això no es fa aquest any ni l'any passat, però mític el que és la jornada on els gegants surten, no?, per la ram, per la riera, en aquest cas, i sí, bé, que és un dels actes centrals, oi?
El desvetllament Ballobós, la nit del 25, a mitja de nit boja. Sí, no pateixis, però, perquè alguna cosa tenim. De fet, hi ha una persona que ens acompanya que sap fins al mínim detall el programa de santes d'aquest any, unes santes que recuperen, en certa manera, l'essència. Glòria Brussati, directora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Molt bon dia i glòria a les santes.
Bon dia, glòria a les santes.
Un programa que s'ha fet una mica com fer un trencaclos, que suposo, no?
Sí, clar, la situació ens obligava a poder buscar diferents alternatives per poder celebrar la festa major, per poder transmetre l'esperit festiu i l'esperit de trobada, de passar-ho bé, que tots entenem que va vinculat amb una festa major, però amb les condicions actuals que limiten molt el tipus d'activitats que es poden fer i com es poden fer. I aleshores el treball que hem fet ha estat el d'intentar diversificar al màxim els espais. Treballem amb nou escenaris diferents per diferents punts de la ciutat on s'esdevenen diferents activitats. La major part són concerts i propostes musicals, propostes familiars, i després també la cultura popular, que òbviament ha d'estar present en una festa major, en una festa major patrimonial com és la de les Santes.
Tot plegat, glòria, amb mesures adaptades, no ens patem el toc de queda ni res, parlant col·loquialment, i a més amb molta varietat, com comentaves. Feu molt bona cara, les Santes són uns dies a dormir poc, però imagino que aquestes, tot i que són intenses, són una mica més tranquil·les, no?, que altres anys.
Sí, més tranquil·les, per descomptat, el fet que hi hagi el toc de queda, la limitació de les activitats a partir de 2:15, això fa que tots anem a dormir una miqueta més aviat, tot i que el cansament que se'ns està acumulant després de ja uns quants dies de festa es va notant a les cares tant dels que les organitzem com dels que hi participen, que estan anant a totes les activitats que hi ha programades.
Glòria, bon dia.
Hola, bon dia.
Tinc entès que, clar, cada 27 de juliol els mataronins i mataronines es lleven molt d'hora perquè acostuma a ser un dia molt llarg. No sé com l'heu plantejat aquest any per conservar aquest esperit de festa de les Santes.
Hem intentat mantenir al màxim sempre adaptat a les circumstàncies. Ara feia una estona, quan m'he trobat amb la Laura aquí a la plaça de Santa Maria, gairebé no podíem parlar perquè encara se sentien els últims voladors de les matinades que han començat a les 7 del matí. Les campanes de la basílica sonaven i aquí a la plaça de Santa Maria hi havia força gent que ja esperava a les portes de la basílica per entrar a la missa de Glòria, que és un dels elements principals de la nostra festa major i una referència. Després, malauradament, no podrem veure com ni ara arribar les figures del seguici a la basílica, ni després com fan la desfilada tornant a l'Ajuntament, ni aquesta tarda podrem veure la passada, però hem intentat omplir la programació amb altres propostes culturals. Al vespre sí que hi haurà els focs artificials, també vistos d'una altra manera. No anirem a la platja, sinó que el que convidem als mataronins, mataronines i a tothom que vulgui venir és a veure-ho des de les places, des dels balcons, des dels terrats, perquè es dispararan des de 4 punts diferents i així es podran veure per tota la ciutat. I després tancarem la nit amb la nostra proposta alternativa, diguéssim, o diferent de com celebrar la cultura popular, que és l'acte únic, balls, sons i emocions, que hem treballat amb Llibert Fortuny.
De fet, aquesta era una de les grans apostes d'aquestes Santes aquest any, oi, Glòria?
Era l'aposta i el repte. Quan després de l'any passat, d'unes Santes del 2020, que com a tots els pobles i ciutats doncs no van ser una festa major, ens vam plantejar què havíem de fer perquè en el 2021 això pogués ser diferent. I d'aquí sorgeix la idea de poder proposar com acostar la cultura popular en aquests formats del públic assegut, de que tot s'esdevingui en un escenari. I per tant el que hem fet és intentar treballar des de la creació amb un professional com en Llibert, amb les colles institucionals, treballar una nova creació en la que cadascú ha portat el seu punt de vista, els seus elements més identitaris, per poder transmetre-ho al públic, i tot amb un toc de transgressió, d'intentar transmetre al màxim les emocions, les tradicions que tenim a la ciutat. La veritat és que el resultat ha estat impactant i que està agradant molt. Tots estan molt contents de veure-ho. Tots els que puguin, que ja queden molt poquetes oportunitats.
Que s'espavilin, no?
Sí, que s'espavilin, perquè els recomano que vinguin a veure-ho. Si no, els companys de Mataró Televisió l'emetran demà a la nit, i no és el mateix que està en directe com totes aquestes activitats, però ho recomano intensament.
Jo tinc entrades per aquesta nit, Glòria, tinc moltes ganes, perquè és que, Carles, no sé si ho puc veure a les xarxes, però tothom aplaudeix moltíssim aquest acte. Hi havia molta expectació, això sí que és cert, però és brutal la reacció que ha tingut el públic.
Sí, la veritat és que estem molt contents. Tots els que l'hem impulsat, els que han participat, hem de reconèixer que l'esforç que han fet tots els que hi han treballat, especialment les colles institucionals, que són persones voluntàries, músics, portadors, tots han treballat molt durant molts mesos per tirar endavant aquest acte, i la reacció del públic és fantàstica, tothom surt emocionat. Ens diuen: això és el que necessitàvem tornar a sentir, que tornàvem a estar en una festa major, encara que sigui en aquestes condicions, no? Però tornar a posar la pell de gallina, a que l'estómac ens reaccioni davant de les nostres figures.
Doncs a gaudir una mica d'aquesta essència. Glòria, queden dos dies, així que emplacem a la gent que ho revisi tota la web, eh?
Sí, exacte, a la web de lassantes.cat hi ha tota la programació que ens queda per aquests propers dos dies, i continuar gaudint-la al màxim, i desitjant que l'any 22 no haguem de parlar de mesures adaptades ni de festes adaptades, sinó que puguem celebrar les santes.
Doncs unes santes que d'aquí uns minuts hi haurà aquesta diada de les santes amb la missa a la Basílica de Santa Maria. Laura, no sé si hi ha molta gent.
Doncs mira, en aquests moments sí, tot i que la gent molt, de manera molt endreçada, comença a entrar ja a la Basílica de Santa Maria des de fa estona, i ara s'ha buidat una mica la plaça de Santa Maria. Però com deia la Glòria, a les 9 del matí, en punt, que és quan les matinades, els diferents recorreguts confluïen en aquesta plaça, hi havia força gentada, tothom respectant les distàncies. Això sí que s'ha de dir, que l'hem anat aprenent amb el pas del temps.
Sí, les distàncies, la mascareta, estaven present en tot moment.
Doncs sí, Glòria, així ho sentim també de fons, aquesta gent que s'aplega a les portes de la Basílica. Glòria Brusati, que és directora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, bona diada de santes, bones santes.
Moltíssimes gràcies, bones santes a tots els mataronins i mataronines, i gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta.
I també agrair a la Laura Cera aquesta connexió en directe de Festa Major, companya de Mataró Ràdio. Laura, gràcies.
Que és de vosaltres, bones santes.
De dilluns a divendres i de 9 a 11, Obert per Vacances.
Tres quarts i dos minuts a 10 del matí. Seguim a l'Obert per Vacances, Festa Major de les Santes a Mataró. I també avui no volem tancar aquesta primera hora de programa sense la nostra secció dedicada als dimarts a les fruites i verdures. Si parlem de fruites i verdures, hem de connectar amb les terres lleidatanes, amb el Segrià i amb Emun FM. Com cada dimarts a aquesta hora, obrim aquesta secció dedicada, ho dèiem, a les fruites i verdures. I com sempre, els dimarts, parlem amb la nostra companya Laia Berenguer. Laia, bon dia, què tal?
Molt bon dia, Carles.
Com va? Com va aquest dimarts?
Doncs molt bé, una mica enfeinat, això sí, no t'enganyaré.
Escolta una cosa, com vam dir la setmana passada, per tal d'estrenar aquesta secció, aquest 2021 ha estat declarat per les Nacions Unides com l'any internacional de les fruites i verdures.
Efectivament, i per això trobo que aquesta secció és del tot apropiada. Un dels objectius de les Nacions Unides al declarar aquest any com l'any internacional de la fruita i de la verdura era a part de promoure tot aquest consum d'aliments, reduir l'impacte mediambiental. I com ho podem fer tots i totes nosaltres des de casa? Doncs consumint productes locals. Per això avui tenim amb nosaltres a Manel Simón, el director general d'Afrucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya.
Manel Simón, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per haver compartit aquests minuts amb l'Obert per vacances. Fins quin punt la indústria agroalimentària és important a Catalunya i, de fet, quin PIB representa l'economia global dels catalans?
Doncs mira, és molt important, sobretot la indústria frutícola, que és la que me compet, doncs, és la indústria més important d'Espanya. Una mica per tindre quatre dades genèriques, per saber la importància de lo que pese la fruita dolça a Catalunya, hem de saber que pràcticament el 70% de les pomes que es produeixen a Espanya se fan a Catalunya. També el 65% de les peres que es fan a Espanya se fan a Catalunya i el 40% dels préssecs i nectarines que es fan a tota Espanya se fan des de Catalunya. No només fem i produïm aquestes fruites, també, però en menor quantitat, fem cireres, prunes, albercocs i algo de kiwis, entre d'altres, a part de les clementines de la zona de la Ribera de l'Ebre. Per tant, en el que respecte a pomes, peres, pres i nectarines, som la potència productiva a nivell espanyol i una de les referències a nivell europeu.
Uh-huh. Hem sentit a dir que aquesta campanya de 2021 seria la pitjor dels últims 25 anys i la veritat és que hi ha hagut certs factors que ens ho han portat a pensar, no? No només la pandèmia, sinó fortes gelades primaverals que hem viscut a principis d'any. Ens agradaria saber com heu viscut tot això des d'Afrucat.
Doncs sí, aquest any i l'any passat doncs seran dels anys que l'agronomia, la fruticultura d'Europa passaran a la història. Allò, els pròxims llibres que s'escriuran sobre fruticultura al món, doncs recordaran, torno a dir, l'any passat, que també va ser molt fort, i aquest any per les fortes penalitzacions. Al voltant del mes de març, i concretament entre el 22 i 24 de març, se van produir unes gelades molt importants.
Sembla que hem perdut aquesta connexió amb el Manel Simón, el director general d'Afrucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya. Ja teníem problemes de cobertura, en aquest cas. L'intentem recuperar de seguida. Manel, estàs aquí, eh?
Aquí estem.
Vale.
Sí, per la connexió que tenim aquí. Mireu, bàsicament, al voltant del mes de març, aquí se van produir unes gelades primaverals molt importants. Les gelades, quan és el moment de la floració dels nostres arbres, o quan és el final de la floració, quan se produeix justament la traslació de flor a fruit, és un moment molt sensible per a l'arbre, perquè ens fem una idea com quan, en el cas de les persones, tenim un nen molt petit, sí. És molt sensible a les temperatures. Llavors, les gelades van ser molt fortes i van penalitzar molt la nostra producció. En concret, enguany, nosaltres doncs, tenim al voltant d'un 42% de préssecs i nectarines de lo que seria una campanya normal. No només ha passat això a casa nostra, sinó que també ha passat a nivell europeu, tant a Itàlia, fort productor també de préssecs i nectarines, a l'Aragó, a França, ha hagut una afectació de les gelades considerable que ha lastrat una mica la disponibilitat de producte de fruites per enguany.
De fet, en molts països de la Unió Europea consumeixen molta més fruita i verdura que nosaltres. Per exemple, Itàlia ho fa 5 vegades més que nosaltres. Com pot passar això en un país que treu pit sempre, Manel, de la cuina mediterrània?
Doncs sí, és curiós i és digne d'estudi, d'anàlisi. Itàlia se caracteritza per ser un dels principals consumidors de fruita i també de llet pasteuritzada. Una altra dada que potser no en sabíem molta gent que ens escolta. A casa nostra, a Espanya i a Catalunya, doncs la llet pasteuritzada jo crec que ha passat a ser la famosa llet del dia un producte minoritari, no? I tirem molt de llets ultrapasteuritzades. Dic això perquè el que sí que hem vist és que això té un arrelament molt important o un nexe d'unió a la família, a la unitat familiar. La unitat familiar és molt important a Itàlia. La freqüència de compra mitjana de les famílies a Itàlia és més alta que aquí a casa nostra. Nosaltres normalment tenim una tendència a comprar els caps de setmana i allà a Itàlia pràcticament cada dia. Això està directament relacionat amb la disponibilitat de producte fresc a casa, no? I també, per exemple, de la llet del dia, no? Aquest seria un dels motius culturals, familiars, que porten encara a Itàlia a tindre uns índexs de consum força elevats. La veritat és que a casa nostra el tema està augmentant, el tema de lo saludable, de la conscienciació per menjar més sa, està augmentant i ho fa de forma important. Pensem que fa 15 o 20 anys enrere era molt estrany quan anaves a córrer a la vora del riu Segre de Lleida o a la ciutat a la que visquis veure gent corrent, i avui en dia, si tu no hi vas, tu ets el raro, perquè hi ha molta gent que està pensant en la salut, surt a córrer, a fer exercici, i llavors quan va a fer la compra, sens dubte està alineat l'acte de compra amb el fer esport i compra més saludable.
Manel Simón, fem una cosa, t'emplacem un altre dimarts a aquesta secció a seguir parlant amb tu, director general de Frucat, i que ens expliquis encara més dades sobre la fruita a casa nostra. T'agraeixo que hagis participat avui amb nosaltres.
Doncs encantat, i quan vulgueu. Fins una altra.
Laia Berenguer, des de MunFM, gràcies.
Fins ara, adeu.
Per cert, sabeu que tenim un concurs obert aquesta setmana. Gràcies a Bonpreu Esclat, regalem un val de 60 euros. El regalarem divendres. Si voleu participar, ens heu d'enviar notes de veu al 682 141 141, 682 141 141, com, per exemple, ha fet la Pepi.
Bon dia, tancat per vacances. Soc Pepi Blasco i truco de l'Estartit. El meu gelat preferit és el de nous de macadàmia.
Per cert, Pepi, és obert per vacances, no tancat per vacances. I també la Joana hi ha participat.
Bon dia. A mi el gelat que m'agrada més és el de pinya amb xocolata. Em dic Joana Baños i vic Arenys de Mar.
Gràcies, és Arenys de Mar. Si voleu participar, nota de veu. 682 141 141, 682 141 141. Notes de veu, ens envieu quin és el gelat que més us agrada i divendres farem el sorteig. Recordeu, nom, població que ens escolteu i el gelat que més us agrada. Nosaltres fem una pausa i a les 10 i 4 hi tornem.
Obert per vacances. Cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un món de laics. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si amb una mica de tot podem tenir prou, hauria molt més per repartir, no us hi sembla? Benvinguts a l'Embaladits. Biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ares Corzo. Ell ens porta un poema molt especial.
Hola, Ares.
Hola, Montse.
Per què has triat aquest poema? T'ha agradat?
Sí, és un petit fragment d'un poema molt llarg.
Ah, molt bé. I ens pots dir com es titula?
Déu i tu que vols.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Pere Quart.
Què et sembla? Comencem?
Val. Jo, doncs jo sols vull...
Ei, si pot ser.
Un poc de fam i un xic de pa.
Un poc de fred i un poc de foc.
Un xic de son i un poc de llit. un xic de set i un poc de vi.
I un poc de llet.
I un poc de pau.
Moltíssimes gràcies, Arés. Un poema ple de grans missatges. Nosaltres ens trobem aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.
La xarxa de comunicació cal.